Toc d'hoquei.
Hola, com estan? Si l'endemà que una selecció espanyola s'hagi proclamat campiona del món per quarta vegada de la seva història, no omple portades de diaris, i ni tan sols, i apareix en elles, és que alguna cosa no rutlla. Això és el que ha passat aquest cap de setmana amb la selecció espanyola femenina d'hoquei patins. Segur que si anomenem els termes campions del món i Japó, molts se'n recordaran dels Gasol, Navarro i Rudi i companyia. A partir d'ara, però, no hem d'oblidar els noms de Carla Guidici, Mocha Barceló, Laia Salicriu, Natasha Lee, Laia Vives, Maria Major, Marta Soler, Paula Dorca, Paula Torné o Anna Romero. 10 campiones del món que han completat un excel·lent mundial, han posat l'hoquei femení estatal al més alt nivell del pòdium, juntament amb el masculí, i han reivindicat l'hoquei com un esport campió, que dona molts èxits a nivell mundial, sota el nom d'Espanya, això sí, però que té una repercussió molt pobra en l'àmbit mediàtic estatal. Sempre queda dir aquella sentida frase de formada majoritàriament per jugadores catalanes. Des d'aquí, des del Toc d'Hoquei, volem felicitar a tot l'equip, sense oblidar-nos de tots els tècnics que estan darrere d'aquest èxit. A totes elles i ells, moltes felicitats.
Toc d'Hoquei amb Sergi Sabater i Marc Pijuan.
Sigueu benvinguts al Toc d'Hoquei, aquest espai de ràdio que fa difusió i us expliquem àgilment la informació relacionada amb l'hoquei patins. Volem que sigui, com diem sempre, un programa participatiu i, per tant, posem diverses vies de comunicació amb nosaltres, radio@tocdhoquei.net i www.tocdhoquei.net. Aquesta és la nostra pàgina web. A més, ens podeu trobar en diverses vies d'internet, com xarxes socials, com són Twitter i Facebook. Al Facebook, per cert, estem a punt ja de superar els 200 amics. I a la nostra web estem plantejant una pregunta que aguantarem fins la setmana que ve. Preguntem el següent. Per tu, qui ha de ser el millor equip del món? El guanyador del Mundial de Clubs o el campió de la Intercontinental? De moment, també ho diem, s'està imposant la primera opció. Per cert, fins la setmana passada fèiem una pregunta que era si consideres convenient disputar tornejos amb la temporada oficial ja començada. Radicalment, un 90% de l'audiència o dels nostres lectors a tocdhoquei.net diuen que no és convenient disputar tornejos amb la temporada ja començada. És, si més no, l'opinió dels lectors i oients del Toc d'Hoquei. I en els nostres continguts per avui repassarem fins a 4 jornades de l'Hockey Lliga, la 3, la 4, la 5 i la 6. En parlarem de seguida i veureu com és possible fer-ho. No deixarem de banda el panorama internacional, on hi ha molta teca. La selecció femenina va guanyar el Mundial, dissabte comença la Lliga Europea i la Copa de les Serres i s'han aprovat noves normes en l'hoquei patins. A més de repassar, com de costum, la primera divisió espanyola i la primera nacional catalana. Comencem! Comencem el repàs de jornades amb una gran i impressionant notícia, s'ha de dir així. Ha hagut de passar un mes sencer perquè tota una jornada de l'Hockey Lliga es jugui al mateix dia. Pel mig hi ha hagut molts partits penjats, alguns dels quals s'han jugat i d'altres no. Fem un repàs a totes aquestes, per dir-li així, restes que van quedar penjades. Marc Pijuan.
Doncs dimarts de la setmana passada es van jugar 4 partits pendents de la tercera jornada amb els següents marcadors. Xum 5, Mataró 5, Voltregà 3, Lloret 1, Barça 3, Noia 2, CEU 1, Vilanova 1. De la quarta jornada també es va disputar l'Igualada 2, Blanes 3.
Entrem ja a repassar doncs, la cinquena jornada que deixa el Barça com a líder. Els de Quim Paüls salven com poden tots els partits i van superar el Roncato Vic, que era líder per 3-0. Ara el Vic és cinquè. Segona la classificació hi ha el Coinassa Liceu, que va guanyar el Reus 3-1. El davanter dels gallecs, Jordi Bargalló, parla d'aquest partit.
El partit va estar bastant igualat, no? Passa que possiblement nosaltres vam tenir més encert a pilota parada, vam convertir la falta directa i el penal, i bé, jo crec que els dos equips van estar bastant bé. Potser el Reus ens va donar una mica de facilitats al contraatac, no? Nosaltres vam intentar defensar bé i sortir el contraatac, i la veritat és que ens va sortir força bé el partit.
Més marcadors de la cinquena jornada.
4 empats, Xum 1, Noia 1, hi ha 2 gols als duels Lleida-Igualada, Blanes-Vilanova i Mataró-Lloret. A més, el Voltregà va guanyar per 4-2 a l'Alcoi, mentre que el Sitges-Arian va perdre per la mínima 2-3 davant el Tenerife i és el cuer de la categoria.
Com a detall significatiu, hi ha 5 equips que encara no han guanyat cap partit. Per una banda, el Vilanova, que és el rei de l'empat, perquè en som a 4. I el Massanet també no ha guanyat encara cap partit, tot i que els de la Selva n'han jugat un de menys. Noia, també falta d'un partit, Mataró i Sitges són a les posicions de descens. En canvi, Barça, Liceu, Voltregà i Lleida encara no saben què és perdre un partit. D'altra banda, arriba ja la sisena jornada. El primer cap de setmana, però, es disputen les competicions europees i, per tant, la pràctica totalitat dels partits d'aquesta sisena jornada es desplacen de dia. Només l'Alcoi Massanet es jugarà diumenge. La resta, tots tenen hora per aquest dimarts.
I són els següents. El Garraf hi haurà un interessant partit entre el Vilanova i el Lleida, però Osona destaca el derbi entre Vic i Voltregà. La resta són Lliure Liceo, Noia Mataró, Tenerife Barça, Reus Blanes i l'Igualada Sitges.
Més tard ja tindrem uns minuts per detallar les competicions europees que tindran la presència de 9 equips catalans.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocduquei.net.
Repassem tot seguit diverses qüestions més relacionades amb el món de l'hoquei patins. Iniciem el bloc de punts havent de lamentar un fet que la majoria de persones vinculades a l'hoquei ja coneixen. Es tracta de la mort de Xavier Roca, àrbitre internacional que residia a Andorra i va patir dijous un accident de trànsit que va acabar amb la seva vida. Algunes fonts parlen d'una topada brutal. Roca havia de xiular el partit d'hoquei Lliga entre el Lleida i l'Igualada d'aquest passat cap de setmana. La Federació Catalana de Patinatge va decretar un minut de silenci abans de començar tots els partits de la jornada. Més qüestions. La setmana passada al Japó s'hi va celebrar una reunió del Comitè Internacional d'Hoquei Patins, el CIR, que va aprovar algunes novetats en la pràctica d'aquest esport. Aquestes normatives, però, entraran en vigor l'1 de gener del 2009, tot i que les competicions nacionals no es posaran en pràctica fins l'1 de juliol, de manera que l'Hoquei Lliga mantindrà el reglament amb el qual ja ha començat també la resta de competicions, i només faltaria canviar de normes a mitja temporada. Els canvis més significatius s'inspiren en l'hoquei gel, com pot ser el power play. Aquesta acció provoca que quan un jugador vegi targeta blava hagi d'abandonar la pista durant 2 minuts, mentre que si és vermella seran 4. A més, això suposarà que no pugui ser substituït per cap dels seus companys, per la qual cosa aquell equip jugarà amb un jugador menys fins que s'esgoti aquest temps o fins que marqui un gol l'equip contrari. Una altra variació serà que un equip podrà realitzar, quan quedin 5 minuts per acabar el partit, la substitució del porter per un 5è jugador de pista, per tant, tenir més presència en atac, però arriscant-se, evidentment, a no haver-hi cap porter al darrere. També hi haurà una modificació pel que fa als penals i a les faltes directes. Els primers hauran de ser llançats directament, és a dir, sense l'opció que hi ha ara de fer una jugada, mentre que els segons, les faltes directes, s'hauran de llançar des d'un punt situat a 7,40 metres de la porteria, 2 metres enrere del punt de penal, i des d'una posició centrada. I aquestes podran ser tirades directament o també en forma de jugada, amb el que el mateix jugador decideixi fer. I un altre canvi és el camp enrere. Es mantindran els 10 segons per sortir de la defensa i poder travessar l'antijoc, que per cert passarà a ser la línia divisòria de la pista, però després els equips podran fer camp enrere fins a un màxim de 5 segons si estan pressionats. Això és el que contempla la nova normativa. En aquesta reunió també es va revalidar l'alemany Harro Stuberg com a president d'aquest comitè pels propers 4 anys, en detriment de Josep Giral, que era el candidat de la Federació Espanyola per aquest càrrec que no van aconseguir. I un darrer punt que ens expliquen a la pàgina web de la Federació Catalana, fecapa.cat. La setmana passada, el seleccionador català femení i d'hoquei base, Josep Maria Barberà, va impartir un clínic per promocionar l'hoquei patins a les comarques de Lleida. Va ser un clínic que va tenir lloc a les instal·lacions esportives de Vilassana.
A Baró
Aquari Esports fa més de 20 anys que estem al servei de l'hoquei patins. El teu material per jugar a hoquei i patinar l'has de venir a buscar a Barobari Esports, on t'oferim un assessorament personalitzat per ser tot un campió. Ens trobaràs a Gran Via Carles III, número 8 de Barcelona, al telèfon 93 490 75 66 i també a barobari.com.
Aquest cap de setmana s'ha disputat la segona jornada de la primera divisió nacional, aquest cop de manera íntegra. Una jornada que deixa com a líder de la categoria el Cerdanyola, que va guanyar en el derbi català de la jornada per 3-2 al Club Patí Tordera.
El partit va ser molt igualat i no va ser fins al minut 50 quan l'equip cerdanyolenc va aconseguir el 3-2 definitiu. El partit va tenir un jugador destacat, Joan Ramon de Moya. El porter del Cerdanyola va aconseguir aturar 4 faltes directes que els jugadors del Tordera no van encertar a marcar. Altres equips catalans que van guanyar en aquesta jornada van ser el Vendrell per 4-1 al CUE, el Sant Antonio i el Jaiec, que va derrotar l'Areces per 4-3. D'aquesta victòria ens en parla el seu entrenador, Israel Humbert.
Bueno, va ser un partit força difícil, ja que bueno, ells són un equip a priori candidats a pujar i aquest any pues, s'ha tornat a reforçar amb en Ray Bosso. I bueno, un partit molt igualat, on ells van venir a tancar-se i nosaltres pues, ens va costar molt obrir-los, no? Molt difícil va ser.
Just per darrere del Jaiec a la classificació s'hi troba el Vilafranca, que aquest cap de setmana va perdre per un contundent 4-0 a la pista del Liceu. Per la seva banda, el Sant Feliu va perdre per 2-0 a la seva visita a Alcobendas. El Girona, que rebia l'Oviedo, va aconseguir empatar a 2 i suma així el seu primer punt de la temporada.
Altres resultats van ser el 3-1 que va aconseguir l'Oviedo Roller a pista del Raspeig i la victòria en el derbi gallec per 6-4 del Patín Corunya a pista del Vigostic.
De cara a la pròxima jornada, aquests són els partits que es disputaran.
El Jaiec visitarà la pista del Liceo, el líder Cerdanyola visitarà la pista de l'Areces L5. Dos derbis catalans aquesta jornada, el Tordera Vendrell i el Sant Feliu, que rebrà el Masella Esquí Girona. Per la seva banda, el Vilafranca rebrà l'Oviedo Hockey Club. I altres partits són el Sant Antonio Raspeig, l'Oviedo Roller Vigostic i el Patín Corunya Alcobendas. Per últim, destacar que aquesta setmana es recuperaran dos partits de la primera jornada, els que enfrontaran l'Areces contra el Liceo i el Sant Feliu contra el Vigostic.
I parlant del Sant Feliu, el seu jugador Marc Vila ens porta la crònica d'aquest Alcobendas 2, Sant Feliu 0.
El titular.
Començarem en una pista complicada.
La crònica.
El partit va ser un partit molt igualat. El 2-0 ja, bueno, ja ho demostra una miqueta com va anar. El rival a priori era un rival que semblava que venia de pujar de la Liga Sud i això que podia ser fàcil, però és una crisi que s'ha reforçat molt bé amb gent d'allà que ha tornat després d'anys, gent que ha jugat a l'Hockey Lliga i ells ens van agradar molt. L'equip pensaven que no estarien tan bé i potser ens van sorprendre una mica amb això. Nosaltres veníem d'una final de temporada de l'any passat molt bona. Vam intentar continuar amb aquesta, amb la línia de joc que havíem tingut els últims partits, però bueno, no va poder ser i esperem que la setmana que ve comencem a guanyar partits ja.
I tot seguit un comentari d'opinió també de la primera divisió espanyola que ens l'acosta des de Ràdio El Vendrell, Guillem Soler.
Ja fa un temps que segueixo la primera nacional catalana d'hoquei i trobo a faltar i perquè hi pugi algun equip més a la nacional espanyola. A veure, us ho explicaré curt i ras i ràpidament. Trobo que hi ha forces equips cada vegada més que es preparen molt i molt, que busquen bons jugadors, que busquen bons entrenadors, bons porters per fer un bon hoquei i ho aconsegueixen. I al final doncs s'acaben esbarallant entre ells allí a la zona alta de la nacional catalana i tan sols un obté el premi de l'ascens. No sé quina seria la solució, però a mi m'agradaria que estudiéssim doncs, algun canvi en aquest format, tant si es poguessin fer uns play-offs amb gent de la resta d'Espanya, com doncs, fins i tot es podria fer una promoció d'ascens o mirar doncs, de reformar aquest format, perquè trobo que és un pou en el que jo he vist molt bons equips, fins i tot aquest any he vist dos o tres equips que m'han agradat moltíssim de la nacional catalana, entre ells el Manlleu, l'Arenys i alguns altres, i crec que fins i tot qualsevol d'aquests equips podria estar mitja taula de la nacional espanyola. I bueno, és una mica dur i m'agradaria doncs, que algú fes algun canvi i que es pogués millorar aquest format perquè tenim una competició molt guapa i és a més la primera del país.
Europa tornarà a brindar el bo i millor de l'hoquei català. En la gran competició continental, la Lliga Europea, fins a 6 equips catalans hi participaran amb notables aspiracions de ser a la fase final. I és que novament el CERN havia pensat que el millor per consolidar una competició és canviar cada temporada el format en què es disputa la final. El mes de maig tindrem una final a 8, és a dir, 5 dies en una seu per començar a jugar el tram final a partir dels quarts. Però el torneig es comença a jugar dissabte amb 16 equips i 4 grups. Els dos primers passaran a la final. En el grup A s'hi troben dos equips catalans, Barça i Roncatovic. En principi són els dos que tenen més opcions per plantar-se a la final, però pel mig s'han de creuar amb el Valdagno, que és l'actual subcampió de la Copa de les Serres i també amb l'Iserlon alemany. Els derbis catalans es produiran a la segona i cinquena jornada de la competició. El primer i el mes que ve serà el Palau Blaugrana. El grup B també inclou dos conjunts catalans. Són Noia i Igualada, que es veuran les cares en la primera jornada aquest dissabte a Sant Sadurní de Noia. En aquest quadre s'hi troba també el Porto, el rival més temible de Portugal. Un dels tres es quedarà fora de la final a 8. Els portuguesos van perdre Vic en la darrera jornada de la temporada passada i en aquesta acabaran la lligueta rebent a l'Igualada. Tota una premonició? El quart equip és el Cabert, de França. El tercer grup, el C, és el de l'Alnimar Reus. L'equip tarragoní està enquadrat amb dos equips que ja coneix prou bé, com són el Tenerife, el campió de les Serres, i el Bassano Italia, excampió del món abans dels reusencs. Entre els tres hi pot haver molta tensió per sumar punt a punt, però sobre el paper, els de Carlos Figueroa no haurien de tenir-ho massa difícil. La Ventafocs és el Hernevay d'Anglaterra, que amb molta bona fe segueix disputant aquesta competició, i això és un fet que els honora. Finalment, a la Lliga Europea, el grup D és el del Vilanova. És un dels grups més igualats, si no el que més. Els del Garraf s'han de trobar amb el Liceu, el de la Corunya i el Folònica italià. No es preveu fàcil, i menys si sumem també els portuguesos del Barcelos. El punt a favor que poden tenir els vilanovins és que comencen i acaben la competició al seu pavelló. Pel que fa a la Copa de les Serres, els equips catalans només en són 3 d'entre una munió d'equips europeus. A més, tots 3 disputaran la fase preliminar que comença també aquest cap de setmana. El Blanes visitarà la pista del Dorbin. El Lloret rebrà l'Amatori, l'Odi, i el Mataró és potser el més difícil jugant contra el Candelaria, perquè el segon partit serà a Portugal.
Toc d'hoquei.
Entrem a parlar en l'àmbit català de les competicions de l'hoquei patins. La primera nacional catalana de la tercera jornada d'aquesta competició, la màxima, recordem-ho, en territori català, la màxima pertanyent a la Federació Catalana de Patinatge, i ens deixa els següents marcadors: Calafell 9, Mollet 4, Manlleu 5, Tona 2, Masies de Voltregà 5, Taradell 3, un derbi, aquests dos partits, dos derbis de l'Osona, per tant. Barça B 1, Congrés 2, el Barça B encara no suma cap punt en aquesta categoria, tot i perdre en aquesta ocasió a casa per un marcador ajustat de 1-2. Mataró B 4, Vilaseca 2, Caldes 5, Ripoll 3, Reus B 7, Vilanova B 1 i Arenys de Munt 4, Vell Lloc 0. Per tant, amb aquest marcador, l'Arenys de Munt segueix encara més líder de la categoria. De fet, comparteix liderat amb tres equips més, tres equips com són Arenys de Munt, Masies de Voltregà, Manlleu i Congrés. Tots tres tenen 9 punts perquè han guanyat totes les jornades que han disputat. L'Arenys de Munt, amb 17 gols a favor i 7 en contra, és, per tant, el líder de la competició. El cinquè classificat és el Reus B i el Mataró B és 6è. Per la cua, els següents equips en 15a posició hi ha el Vilanova B, a la 16a hi ha el Piera, que només té un punt, i finalment Barça B i Mollet, tots dos amb 0 punts, per tant encara no han sumat cap punt aquests dos conjunts de la Primera Nacional Catalana. L'entrenador del Taradell, Jordi Roca, valorava d'aquesta manera el seu partit disputat a Masies de Voltregà.
La veritat és que el partit en si va anar bastant bé. De fet, nosaltres només vam anar a Masies només amb 4 sèniors del primer equip. Vull dir que anàvem amb l'equip, com aquell qui diu, just, i amb 4 júniors. I tenint en compte el potencial del Masies, doncs, bueno, de fet, l'única cosa que puc fer és felicitar els jugadors perquè vam donar la cara en tot moment.
Fem un repàs a la propera jornada, la quarta que s'ha de disputar aquest cap de setmana, o així, si més no, està previst, amb un primer duel que ens mostra l'últim contra el primer. L'Arenys de Munt visitarà la pista del Mollet. D'altra banda, el Calafell anirà fins a Tona i el Taradell rebrà un dels altres co-líders, com és el Manlleu. Atenció també a aquest duel entre el Voltregà B i el Masies de Voltregà, dos equips també de la zona alta de la classificació, a més a més, clarament un derbi. Congrés, Piera i Vilaseca, Barça B són dos partits més, i la resta, Ripoll, Mataró B, Vilanova B, Caldes i Belllloc, Reus Deportiu B, completaran la quarta jornada de la Primera Nacional Catalana. I tot seguit agafem un teclat, un ordinador, un ratolí, el que faci falta per navegar per la xarxa. Avui en Guillem Carol ens acosta les pàgines del Sitges i del Blanes.
Patinant per la xarxa.
hoqueisitges.blogspot.es.
Si es vol seguir l'hoquei sitgetà, el blog Hoquei Sitges és una opció. Hi podem trobar extenses cròniques dels partits del seu primer equip, així com també a punts de la base. El blog admet comentaris, fet que permet que tots els internautes puguin interactuar aportant la seva opinió.
www.blanesac.cat.
La web del Blanes d'Hoquei Club presenta un disseny molt innovador en comparació a la resta de pàgines d'hoquei estatals. És un disseny simple i molt dinàmic que permet a la consulta de notícies i resultats. A part, la web disposa d'un apartat multimèdia amb diversos vídeos i fotografies.
Per cert, permeti-me fer un petit apunt, perquè el passat divendres es va celebrar l'entrega dels Premis Blogs Catalunya, uns premis doncs, que guardonen els millors blogs a internet en diverses modalitats. Entre tots els finalistes, només n'hi havia un de l'àmbit esportiu, per això ens volem permetre aquesta llicència des d'aquí felicitar-lo. Era el dels companys d'una codinenca, el tujugues.com, que va quedar finalista de la categoria Actualitat. Finalment no va poder guanyar el premi, però el fet d'arribar a una final d'uns premis, doncs, com són aquests premis Blocs Catalunya, ja és molt de mèrit. Per tant, felicitem des del Toc d'Hoquei els companys d'una codinenca per aquest blog, tujugues.com. I arriba el torn al Toc d'Hoquei d'explicar-vos on heu d'anar si el que voleu és tenir un bon material per patinar i per jugar a hoquei patins. Heu de dirigir-vos, com no, a Barobari Sports, una empresa fundada ja fa més de 20 anys amb el principal objectiu de col·laborar, investigar i promocionar amb tot allò relacionat amb el món de l'hoquei i el patinatge. Barobari Sports tenen diverses ofertes, per exemple, una d'iniciació que per 99 euros, per només 99 euros, podeu gaudir d'un kit molt complet d'hoquei patins per poder iniciar-vos a la pràctica d'aquest esport. És que, de fet, en aquesta botiga hi podeu trobar tot el material que us faci falta, patins, estics, samarretes, guants per porters, per no porters, de tot tipus de material està a Barobari Sports. A més, també disposen de comerç electrònic, ampliant així els seus serveis, oferint botigues online amb tots els seus productes. Si vols trobar Barobari Esports a Barcelona, ho tens fàcil, perquè estem a la Gran Via Carles III, número 8, al telèfon 93-490-7566, 93-490-7566, i també a internet barobari.com.
Toc d'hoquei.
I tal com hem comentat en el nostre editorial, aquest cap de setmana passat, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins s'ha proclamat campiona del món al Japó, vencent per 3-1 a la selecció portuguesa.
Doncs amb aquest nou títol mundial, la selecció que dirigeix Joan Soler es situa al capdavant com la selecció amb més trofeus mundials. Aquest és ja el quart títol per al combinat nacional. El partit va ser molt disputat i mostra d'això és que la primera part va acabar amb un marcador parcial d'empat a 0. La segona va ser força diferent. Al minut 4, les portugueses es van avançar mitjançant Neus a Pebre. Una alegria que els va durar ben poc, i és que 4 minuts més tard, la jugadora del Visca Gijón, Natasha Lee, posava la igualtat al marcador. A partir d'aquest moment, l'equip de Joan Soler va portar el ritme del partit i a base de contraatacs va matxacar la porteria portuguesa. Al minut 15, Mocha Barceló va marcar el 2-1 i un minut més tard, la mateixa jugadora, i gràcies a un altre contraatac, feia el definitiu 3-1. D'aquesta final i del paper de la selecció espanyola ens en parla la seva golejadora, Carla Guidici.
Home, doncs la veritat és que al primer moment, després de guanyar, no t'ho acabes de creure, no? Perquè si saps que has fet alguna cosa important, però no acabes de saber ben bé què. I suposo que de mica ens anem adonant, no? Doncs de que realment és una cosa que ha sigut molt difícil d'aconseguir i que una oportunitat com aquesta sentia molt poques i que hem tingut sort de poder-la aconseguir.
Mentrestant, a la primera nacional catalana s'han disputat 3 partits corresponents a la tercera jornada. Mataró 4, Sant Cugat 1, Igualada 8, Girona 2 i el contundent 0-9 amb què el Vic ha golejat el Bigues i Riells.
Amb aquests resultats i pendent de la majoria de partits que encara s'han de disputar degut al compromís de la selecció al Mundial, la classificació queda encapçalada pel Leix Mataró amb 6 punts. Repassem ara la quarta jornada que en teoria s'ha de disputar íntegra, ja que la selecció espanyola ha conclòs la seva participació al Mundial del Japó. Els partits seran els següents: Voltregà-Cerdanyola, Vic-Noia-Freixenet, Piera-Vigues i Riells, Sant Cugat-Sant Feliu, l'Arenys de Munt que rebrà el Mataró, el Girona que rebrà el Vilanova a l'Ull Blau i el Dissert Tot Graf Igualada que visitarà la pista del Casanet.
Fins aquí el toc d'hoquei d'avui. Marc Pejoan, gràcies.
Fins la setmana que ve, Sergi.
Un programa produït amb la col·laboració de Ràdio Vic i en xarxa per diverses emissores locals. Avui se'ns incorporen Cerdanyola Ràdio i també Ràdio Taradell. La resta d'emissores són Canal 20 d'Olàrdula, Ràdio Maricel de Sitges i Ràdio Voltregà. També hi tenim Ràdio Tordera, Ràdio Gelida, Ona Codinenca, Ràdio Silenci, Punt Siscamp, Ràdio El Vendrell, Ràdio Cap de Creus, Ràdio Disco i El Picat Ràdio. Un espai que hem fet possible Marc Pijuan i Sergi Sabater amb la col·laboració de Xavi Aymeric, Joan Ramon Noró, Anna Sanambrós, Oriol Gené, Guillem Carol, Marc Pallarès i Marta Luján. Tornem la setmana que ve. Mentrestant ens podeu trobar a internet, com sempre, www.tocdhoquei.net. Adéu-siau.